L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
Segurament els amants de la saga han identificat perfectament la melodia perquè estem escoltant la banda sonora original de totes les pel·lícules de Harry Potter. Què tal, Sandra Sotillo, com estàs?
Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Ha agafat això tot un to molt, sí, molt màgic, solemne, no? Molt màgic.
Una aureola.
Ens han quedat tots així molt calladets, escoltant la música. I bé, i amb en Joel també, que és un bruixot.
És que escolta una cosa, jo sento aquesta melodia i veig els quadres aquells que es mouen penjats a les parets. Em va cridar molt l'atenció de la pel·lícula d'en Harry Potter.
Sí, és molt divertit, tots aquests detalls màgics, no, de Harry Potter, com es van portar a la gran pantalla a través de les pel·lícules, no? La gent que havíem llegit els llibres i llavors mires les pel·lícules i allò que tu t'imaginaves, no? Llegint, com és això, com és gent que es mogui dins dels quadres o gent que es mogui en els diaris o tot el que sigui, i llavors a les fotografies ho veus a la gran pantalla.
És molt de línia això, no? Si tu mires bé,
sí,
no?
Una mica sí. Doncs bé, per què posem avui aquesta sintonia? Perquè no només ho haurem vist a la gran pantalla, sinó que properament es comenta en el món cinematogràfic i de les sèries que estan pactant la Warner, que és qui tenia els drets de les pel·lícules, la J.K. Rowling, que és l'escriptora, i HBO Max, per adaptar els llibres a les pel·lícules. És a dir, ai, les pel·lícules, amb una sèrie. És a dir, no és que facin això que han fet amb aquestes noves pel·lícules, que faran una altra història, etc. No. Volen tornar a agafar tot el contingut dels llibres que es va fer pel·lícula i aquell mateix contingut fer-ne sèrie.
El que passa és que, a veure, les pel·lícules d'en Harry Potter duraven molta estona.
Sí, no me'n recordo quan,
que
però...
Sí, que eren mínim dues hores
i
alguna
cosa, sí.
Clar, fent un format sèrie, entenc que allargaran molt més les trames?
El que es comenta, ja et dic, és informació que va treure Bloomberg,
sí,
en exclusiva, i que el que deia Bloomberg és que s'està treballant, està molt a prop de tancar un acord sobre això, però encara no hi ha confirmació. Per tant, els detalls són poquíssims. L'únic detall, de fet, que ha transcendit és que cada llibre serà una temporada.
Uh-huh.
Per tant, el llibre 1, que potser era el més petit, hauran d'allargar més les
Quants llibres hi ha?
Suposo. 7 llibres.
7 llibres, 7
llibres. Però hem de pensar que els últims llibres... Ara no recordo si és el 5... Crec que és el 5, el cinquè llibre. És un totxo, És una cosa totxa, sí.
Home, però tu imagina't, 7 llibres. Si cada llibre fan 10 capítols, 70 capítols d'en Harry Potter...
70 hores, sí, si cada capítol dura una hora.
A veure, jo, com a fan de Harry Potter, evidentment és una cosa que et crida l'atenció i penses, a veure, i HBO Max té un segell de qualitat que fa que les coses que facin les facin ben fetes. Ara bé, jo per mi la història ja està. Van haver-hi els llibres i van haver-hi les pel·lícules. Jo ara que em tornis a explicar la mateixa història en format sèrie amb uns altres actors, perquè és evident que no poden ser els mateixos...
Bé, i amb unes localitzacions també diferents...
Clar, és que fa molts anys que es va acabar de gravar Harry Potter, vull dir, tot el que estava construït, no sé si aprofitarien el parc temàtic aquest que té Warner Bros. A Anglaterra, però clar, no ho sé.
Jo suposo que ho amaniran una miqueta més, no? Posaran algunes coses noves...
Clar, ja, jo és això de dir, jo quan vaig... O sigui, Harry Potter, tu ara mires les primeres pel·lícules de Harry Potter i són força infantils. Vull dir, les primeres pel·lícules van ser infantils i llavors a mesura que van anar passant les pel·lícules van anar tractant continguts més adults i la temàtica també era més fosca i tot era amb un caire molt més sèrio, no?, que no al principi. Però llavors no sé si ara la intenció podria ser això, donar-li una altra volta a la història i explicar-la amb un altre to, no?, que suposo que és el que vols fer, perquè si no, per què ho fas? Jo, com a fan dels llibres... Penso que els llibres podries haver estirat altres fils i haver fet una sèrie de Harry Potter d'algun contingut que també surt dels llibres però que no està tractat.
Ja.
I no t'arrisques a això, que és tornar a explicar una mateixa història i que fa que, i una història molt estimada per molta gent.
A part que les comparacions són bastant odioses, eh?
Clar, jo tinc confiança en HBO, és la plataforma que ens ha portat doncs, de Last of Us, ara l'última gran sèrie, Succession, vull dir, és una plataforma que realment, i de Last of Us, Succession sí que és un contingut propi, diguéssim, una història nova, però de Last of Us és una adaptació d'un videojoc, i del que més s'ha parlat és que ve adaptada que estava del videojoc, i amb així altres continguts, no? Per tant, confiança en HBO de que si realment això tira endavant, ho farà bé. Jo, per una banda, hi ha tota la problemàtica J.K. Rowling, que no sé si recordareu que fa molt de temps que estan caiguda lliure pels seus comentaris transfòbics, no?
Sí, és veritat.
I això, doncs, és una cosa que pot fer que molts fans de Harry Potter no mirin aquesta sèrie si hi ha la implicació de J.K. Rowling en el guió. Que és probable que hi sigui. Llavors, aquí HBO s'ho ha de plantejar molt bé, ha de mirar molt bé què explica i com ho explica, perquè és una jugada que et podria sortir molt bé si penses ai, tot té un fandom molt gran, no? Això té molta gent que li agrada molt. Però, per altra banda, tens gent com jo que pots dir, bueno, a mi m'han agradat molt els llibres i les pel·lícules, no sé si vull ara endinsar-me.
Ja n'hi ha prou, no?
Sobretot perquè tot el que s'ha fet a partir de que es van acabar les pel·lícules originals de Harry Potter a mi no m'ha agradat. Vull dir, van treure un llibre nou que vaig pensar que ojalà pogués borrar-lo de la memòria el que havia llegit. Han fet unes pel·lícules que vaig intentar mirar-ne una i no em va cridar gens l'atenció. L'únic que m'agradaria anar a veure és l'obra de teatre que es va fer a Anglaterra, que aquí no ens ha arribat. Però vull dir que tot el contingut que s'ha fet a partir d'aquest contingut original de Harry Potter no ha tingut el mateix èxit que ha tingut la saga original, això està claríssim.
També és veritat que la saga original va deixar molta petja. Normalment, això passa com El Senyor dels Anells, no?
Sí, exacte.
Clar, tu veus a les primeres pel·lícules i t'enamores dels personatges. A mesura que la trama va avançant i aquests personatges van desapareixent o van fent-se grans, de vegades perden aquella essència inicial, no?
Sí, veurem. Harry Potter jo crec que volia fer un Star Wars. Quan van treure aquestes noves pel·lícules, no? De dir, vale, anem a explicar més coses de la història. I no els hi va sortir del tot bé, per moltes raons, no? Llavors ara diuen, vale, no ens ha sortit bé anar a explicar històries d'altres personatges, anem a explicar la història dels mateixos personatges que ens van portar a l'èxit. I jo aquí, doncs, és on hi ha moltes inquietuds de si això pot funcionar o no. Evidentment, pots obrir la porta al món de Harry Potter a gent que quan va sortir Harry Potter encara no havia nascut i que, per tant, ara, doncs, els hi pots explicar aquesta història i això jo encantadíssima.
O que la pel·lícula era massa llarga
o
i també
la pel·lícula era massa llarga, no? O gent que en aquell moment no s'hi va endinsar i que ara, com que trauran un nou contingut, doncs s'hi endinsara. Però, clar, la gent que sí que és fan de Harry Potter ja i que ho ha seguit, doncs pot no agradar-li, no? Que li torni a explicar la mateixa història amb actors diferents. Això et pot provocar un xoc molt gros de... Hosti, això qui és?
I tant.
És aquest personatge, no?
Hi ha calendari o no?
No.
No.
Primer s'ha de tancar aquest acord, que de moment algú ha avançat que existeix, i veurem si la reacció del públic a aquest acord, que ha sigut això, no? Reaccions mixtes de, ostres, sí, però no. Veurem si això influeix en que realment s'acabi tancant aquest acord entre HBO Max, Warner i la J.K. Rowling.
Molt bé, però avui ens has vingut a parlar de Self-Tape. És la sèrie protagonista del dia.
Sortiu, va.
Andrea ha passat de ser una noia que va a l'escola un dia a presentar-se un càsting i ara ser la millor actriu revelació del Goya.
La Joana va ser una sorpresa, tot i que és la germana de la Mireia. Va venir
fer
el càsting i de veritat va ser la que va semblar que era que funcionava bé.
Jacob, ¿qué me dices?
Pero dígame una cosa.
Perdona, Joana, ¿llevas algo más de ropa?
¿Puedes intentar ser un poco más dulce?
¿Cuál de los dos era actriz? ¿Cuál era la famosa?
Ha tornat.
Em quedaré aquí uns dies.
Mira, conya, et busques un pèl.
Joan, això també és casa meva. Vull dir, és casa dels papes.
I con tu hermana, ¿qué tal? Bien?
Al tercer dia de lectura vimos que ella no.
Joan, parlem,
sisplau.
Parlem, parla. He estat molt sola a Oslo. És que ets l'única amica amb qui d'haver-ne.
Estàs treballant alguna cosa ara?
Estic buscant, però tampoc és tan fàcil.
Una cosa hauràs de viure, filla.
No sé què fas aquí si no tens a ningú que t'estimi.
Planteja't per aquests actius i et costa tant trobar feina.
Pobra noia, no?
Sí. I sobretot, perquè estem parlant de dues actrius conegudíssimes aquí a Catalunya, com són la Joana i la Mireia Vilapuig, protagonistes, es van fer famoses totes dues, a Polseres Vermelles sobretot, i aquesta història que expliquen, tot i que és ficció, té moltes, no, referències a la seva vida real, com és el vídeo que hem sentit al principi de dues nenes petites,
aquest
que sentim ara. Són vídeos reals d'elles com a germanes, no? Es tenen 25 i 28 anys, vull dir, es porten 3 anyets i bé, han crescut totes dues en aquest món que és el de la interpretació i dels nens estrella de ben petits, i que ara es troben això, que són adolescents, que són més grans i que s'han de buscar la vida, s'han de buscar papers, no? I en el seu cas, dues noies físicament molt iguals, perquè es porten poquets d'anys i tenen unes estructures facials molt semblants, i que per tant es troben que competeixen pels mateixos papers, moltes vegades, no? I tot això genera unes friccions que segur que han passat a la vida real i que aquí en aquesta sèrie ficcionen per parlar i per debatre una mica, doncs, de tot això que és la indústria dels nens estrella, no? D'aquests actors que es fan famosíssims quan són nens o adolescents i com això els hi repercuteix en la seva vida, i el duríssim que és el món de la interpretació quan has de buscar papers, no? I quan competeixes amb altra gent per un paper, i com això t'afecta les relacions personals, perquè en el seu cas encara més exagerades, perquè competeixen contra germanes,
sí.
Però en altres casos, no? Tu pots està competint contra amigues, i com això afecta a la teva amistat, no? És una ficció, aquí, o sigui, evidentment, per crear això, perquè elles, a part de ser les actrius protagonistes, són també creadores d'aquesta sèrie que es diu Self Tape, referència, no?, a aquestes self tapes que veiem intercalades en aquest contingut, aquests vídeos caseros, no?, que podríem dir de familiars, no?, que algú ens grava quan són petits fent tonteries, doncs això és el que apareix, i és un material ficcionat, però evidentment que deu haver obert moltes converses entre elles.
Però aquí també, a banda de tot el que comenta Sandra, intuïm que hi ha aspectes que s'han tractat moltíssimes vegades i que s'han posat a la palestra, que és la utilització de la dona, sí, a l'hora de fer determinades coses, no?
Exacte. Jo aquí, o sigui, la història el que explica és, tens aquestes dues germanes actrius, que la part que atrau a molta gent és que són actrius que coneguem, que coneixem. I tens aquestes dues actrius, una d'elles ha triomfat a Barcelona, l'altra ha triomfat a Oslo,
sí,
és on ha estat visquent últimament. Llavors ha tornat, ara torna aquesta germana, torna a Oslo, i la rebuda que li fa a l'altra germana no és la que s'esperava, no? Acostumada, doncs, a tenir aquests mons separats, ara trobar-se'ls en la mateixa ciutat, doncs, és complicat. I mentre que una, la que torna a Oslo, està tenint més èxit en el camp de la interpretació, el camp social, diguéssim, el que és el seu cercle d'amistats i de suport, no hi és. I en canvi, l'altra actriu, la Joana, doncs no està tenint tanta sort en el món de la interpretació, però en canvi té un entorn molt més segur aquí a Barcelona, no? Per tant, ens trobem dues germanes que xoquen en això, en el que són les relacions personals i en el que és l'èxit professional. Aquest és el punt d'entrada de la sèrie i el que t'atrau en un principi, no?, de dues cares conegudes que t'expliquen una història que és ficcionada però que podria molt bé passar, o que ha obert converses de situacions que realment han passat. I a partir d'aquí ho aprofiten per explicar moltes altres coses, entre els quals un retrat d'aquest món de la interpretació, que és veritat que ho diuen la majoria de crítics, no?, d'aquesta sèrie, que és una sèrie que ens planteja un món de la interpretació molt cru, gens idealitzat. Vull dir, és un món, el dels actors, les actrius, que sempre el veiem amb molt de glamour, no?, que veiem les alfombres vermelles,
sí, així,
que veiem els seguidors, que veiem els calés, que veiem la popularitat...
Sí, però no coneixem què hi ha darrere.
Exacte, per arribar aquí on dius tu... Passen el que passen, aquesta gent també,
I sobretot les dones, i aquí és on el que comentaves, no, Joel, les pressions estètiques de la dona, fins i tot la filmació de les escenes sexuals, no, i aquí elles expliquen fins i tot, no, en casos, no és la finalitat de la sèrie anar a parlar d'això, però sí que elles expliquen escenes ficcionades, però que veuen de contingut que elles han passat, no, que hi ha vegades que no s'han sentit gens segures segons què els hi feien gravar i que les han sexualitzat de molt jovenetes, no? Perquè és que és això, tenen 25-28 anys a la vida real, però és que aquestes nenes porten treballant des de que en tenien 10. Vull dir que des de molt petites han estat molt sexualitzades, i tot això és una història que s'explica. No se'n vol fer crítica, vull dir, no hi ha una intenció d'anem a fer crítica d'això i per això fem aquesta sèrie, sinó que la sèrie el que vol explicar sobretot és la relació entre aquestes dues germanes. Però està clar que aquesta relació es desenvolupa en un entorn que és el món de la interpretació, del cinema, de les sèries, que els afecta totalment en altres aspectes de la seva vida, com és, evidentment, ser una dona en un món que la dona costa que se senti segura, sobretot.
I això passa a Barcelona?
Sí, és... O sigui,
la trama és tota Barcelona o...?
És Barcelona i és altres llocs, però sí que sobretot Barcelona, uh-huh, és on comença aquesta sèrie. Hem sentit que parlen en català, parlen en castellà, parlen en noruec, fins i tot. Vull dir, elles el que expliquen, la Joana i la Mireia Vilapuig, expliquen que elles volien fer una sèrie amb l'idioma que elles parlen, que és català entre elles i amb la família, castellà amb alguns amics i en la indústria, i, per exemple, no, si la Mireia se'n va a Noruega, doncs parlarà en noruec. No? Clar. O haurà après a parlar en noruec, i per tant, si ha de parlar amb algun amic seu noruec, doncs parlarà en noruec. Si troben alguna persona italiana, doncs els hi parlarà italià. No? És una mica el no posar barreres del llenguatge, sinó fer un retrat dels idiomes que parlem nosaltres, i sense buscar el punt aquest de no, anem a fer una sèrie en català.
Que això és veritat que cada cop ho veiem a més sèries, eh?
Jo ho trobo... A mi m'agrada
perquè,
molt.
Perquè, per exemple, el biòpic de Miguel Bosé, també es parla en molts idiomes diferents.
Jo és
I és tan fàcil com subtitular i ja està. Ja. I et quedes tan ample.
Sí, jo és veritat que hi ha hagut sèries d'aquestes que s'han fet en català i castellà últimament, que la gent s'ha enfadat molt, no?, perquè ha dit, hauria de ser en català, no? Si passa a Catalunya hauria de ser en català. Sí, però és que la gent que vivim a Barcelona sabem que la realitat és que el català és una part del que es parla a Barcelona. I l'altra part és castellà. Llavors aquí podem tenir el debat...
O anglès.
Aquí podem tenir el debat de si, clar, és producció catalana, per tant, hauríem d'intentar que sigui tot en català per... Això és una altra cosa, però això és fer-ho perquè es parli català. Uh-huh. Quan tu fas una sèrie per retransmetre, i a més en aquesta que hi ha una part autobiogràfica tan gran, per transmetre el que tu sents, si tu parles català amb la teva família i castellà amb els teus amics... en un lloc com som aquí, que et poden entendre en català i en castellà, doncs jo la trobo una sèrie molt sincera, i a mi m'agrada aquesta dualitat o trialitat, no?
Perquè és més real, per dir-ho així, és,
clar. Exacte, transmet molta realitat, clar. I amb una sèrie com aquesta que vol liar-te, no? Et vol fer pensar, ostres, això que estan explicant m'ha passat de veritat. Vull dir, realment s'han brallat per aquest paper? O realment han rebutjat a la Mireia per agafar la Joana en aquest paper i ho han fet d'aquesta manera? Això, la sèrie juga amb aquesta part de que tu pensis, ostres, això va passar de veritat? I realment és probable que sigui ficció o no ho saps, no? Perquè elles és veritat que veuen de la seva biografia, però la sèrie... No estan explicant-nos els seus diaris, vull dir, no estan agafant els seus diaris i mira, si ens va passar això, quan la Mireia va tornar a dos, no va passar això, no. Vull dir, és un estudi ficcionat de lo que podria passar en aquestes circumstàncies. Que parlis català amb la família, castellà amb els amics, anglès amb algú d'un executiu important, noruec amb un amic teu que ve d'Oslo i tu fa un any que no el veus, això li dona molta realitat en aquesta sèrie, i a mi, que ja sabeu que m'agrada mirar tota la sèrie en versió original, a mi m'agrada sentir tota aquesta dualitat d'idiomes.
Molt bé, on la podem veure, Sandra?
Aquí la part complicada.
Ui, ja comencem.
És Filmin.
Ahà.
Val? Llavors, sé que és una plataforma que no té tanta gent, però jo us recomanaria moltíssim que ni que sigui per un mes pagueu Filmin, aneu a veure aquesta sèrie... i aprofiteu per veure tot el contingut que té Filmin, que és boníssim. Són 6 episodis de 30 minuts, vull dir, es mira molt rapidíssim, perquè a més la directora d'aquesta sèrie, que ara mateix no me'n recordo com es diu, però que ha dirigit... Mira, sí, la Bàrbara Ferrer, l'he trobat als apunts. Té diversos premis, és també una directora molt, molt jove, és de l'any 94, i ha dirigit videoclips com el de Fucking Money Man, de Rosalía o el relàmpago de la Maya, i és una directora molt àgil, Vull dir, ha fet...
Va per feina.
Sí, exacte, i vol, no s'estarà 10 minuts en una escena si és una escena que no importa gaire per l'evolució de la trama, no? I per tant...
Això està bé, sí, perquè passa... hi ha algunes que són més
exacte,
parades.
Exacte.
Per tant, entenc que serà una bona sèrie per veure la trosseig també a través de les xarxes, no?
Sí, segurament, no? Per tant, aquí el que sigui promocionar aquesta sèrie segur que ho farà molt ben fet. És la tercera sèrie original de Filmin.
Sí.
Ha fet Autodefensa, va fer aquell el doctor... que no me'n recordo el nom del doctor, però també va ser la primera que va fer Filmin, i aquesta, totes les crítiques, el que diuen és que de moment és la més bona que ha sortit a Filmin, i per tant, bé, és això, són 6 episodis, 30 minuts, una temporada, aquesta sèrie catalana amb aquestes dues actrius, la Mireia i la Joana Vilapuig, conegudes per Polseres, us sonaran moltíssim, i que ara han parit aquesta sèrie, que és de, ja diuen els crítics, apunten que serà de lo millor de les sèries espanyoles d'aquest 2023, per tant, jo us la recomano moltíssim. És a Filmin, però també recomano molt Filmin, per tant, no és una plataforma com Netflix, que la sol tenir més o menys tothom, però bé, jo continuo amb la meva lluita contra Netflix, i si us heu de desfer de Netflix, feu-vos a Filmin.
Jo volia fer del Showtime aquell, i no, m'he quedat amb les ganes, perquè no tinc la televisió més nova. És a dir, que si teniu una televisió que és d'abans del 17, no podeu veure el Showtime.
Doncs és una pena.
Sí, pues sí. És una
passa
pena...
com HBO, el mateix, no?
Això que fan aquestes televisions, que no ho entenc. Perquè és evident que poden, que haurien de poder-se veure, i això és una cosa d'aquelles de l'obsolescència programada que
perquè
fan.
Perquè la gent tampoc es canvia la tele cada setmana.
No, clar que no.
No. Suposo que és per això que ho fan, no?
Perquè clar, saben
que la gent mira les sèries per la tele i volen aconseguir que se la canvi. Bé, qui no tingui Showtime, jo el que us porto, i amb una trama força semblant a aquesta que us explicàvem ara del self-tape, sense estar ambientat en el món de la interpretació, sinó simplement la història entre dues amigues, TV3 estrena aquest diumenge L'amica geniale. L'amica genial, l'han traduït en català. Que és aquella sèrie, us en vaig parlar fa molt de temps, està a HBO Max, és una sèrie italiana, boníssima, vull dir, ha tingut poca repercussió perquè no es podia veure, no era gaire accessible, però que la gent que l'ha mirat n'ha explicat però bé, o sigui, una de les millors sèries que s'han fet mai. Està basada en les novel·les de l'Elena Ferrante.
Sí.
I explica això, explica la història de dues amigues, de dues dones al llarg dels anys, des de que eren petites, adolescents, fins que són ja en la seva maduresa, no, diguéssim, i una mica aquesta competitivitat entre elles també, com explicàvem, no, d'estar competint per les mateixes coses i mirant-se constantment una a l'altra, per tant, una relació d'amistat però alhora d'enveja, no? I és una sèrie que jo vaig veure quan es va començar a emetre a HBO, i que per la gent que no tingui HBO, que no l'hagi pogut veure, TV3 n'ha comprat els drets i la comença a emetre aquest diumenge a les 10 de la nit. Per tant, cita imprescindible per la gent que no hagi pogut veure aquesta sèrie, que realment us la recomano moltíssim. I divendres, Joel, això t'interessa
a veure,
Amazon Prime estrena la cinquena i última temporada ja de Marvelous Mrs. Maisel.
Home, ja era hora, que fes alguna cosa interessant, perquè mira que m'he esforçat aquests dies en buscar coses que em poguessin cridar l'atenció i costa, eh?
Sí, últimament estan sortint moltes sèries una altra vegada i costa destriar i saber des del principi quines tenen qualitat i quines semblen molt bones, i llavors les comences a mirar i al partir del tercer capítol dius...
Tu deixes.
Jo aquí m'ho deixo. Per tant, bé, aquesta, que ja la coneixem, que ja sabem de la seva qualitat, doncs l'última temporada de Marvelous Mrs. Maisel, no sé com l'han traduït, la meravellosa Mrs. Maisel,
sí,
doncs la tindrem a Prime Video a partir d'aquest divendres.
Home, és molt xula aquesta, recomanable.
Aquesta és molt guai, molt recomanable.
Doncs vinga, ja ho tenim. Sandra Sotillo, gràcies.
A vosaltres.
Molt bé.
Adéu-siau.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.